m'allargo més perquè tenim aquí entre nosaltres la professora Margarida Casacuberta per presentar la doctora Casacuberta, Mita pels amics, i ens permet dir-nos així. Entenem que la nostra aula ja és part dels seus nombrosos amics i admiradors, ja que ha vingut unes quantes vegades a fer-nos gaudir d'autors catalans de prestigi. Ella és doctora en Filologia Catalana i especialista en Literatura Catalana Contemporània, professora a la Universitat de Girona. És autora de més de 80 escrits, entre llibres, articles en revistes especialitzades i una vintena d'intervencions en ponències i comunicacions en jornades i congressos de la seva especialitat. I darrerament intervé també en diaris digitals. Ha traduït al català obres d'Emile Zola, Georges Perec i Irene Nemirovsky. I també és comissària del Festival MOT, una manifestació dedicada a la literatura que celebra durant el mes d'abril a les ciutats de Girona i d'Olot, que per cert és la ciutat natal de la professora Casacuberta. Avui ens portarà una visió diferent de Josep Palau Fabra, a qui ja vam poder conèixer la setmana passada en la seva vessant de col·leccionista i picassià convençut. Serà el Palau Fabra escriptor. Agraïts per la teva presència aquí, Margarita. Gràcies.
Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies de ser aquí en aquesta tarda una mica remullada, i estic molt contenta d'haver pogut tornar a venir altra vegada a Arenys. Ja em sembla que cada any vinc i que duri, espero que em continueu cridant, i espero que també la xerrada que he preparat sobre Palau i Fabra us sembli prou interessant. Palau i Fabra és un personatge molt interessant. A mi no m'agrada parlar de la gent que he conegut, però en aquest cas sí que ho puc fer, perquè vaig tenir la sort de poder conèixer Josep Palau i Fabra precisament quan ell estava molt amoïnat perquè no trobava un lloc per desar i perquè pogués tenir un bon aixopluc la seva gran col·lecció d'obres d'art, de llibres, de peces de col·leccionista, moltes d'elles vinculades a la figura de Picasso. Palau era un personatge realment interessant i un personatge fonamentalment seductor. Finalment vareu tenir la sort que va deixar el seu llegat aquí al costat, a Caldetes, però el seu periple va ser un periple important, que també va passar per Girona. De la mateixa manera que Santiago Rusiñol en un moment determinat volia deixar el Cau Ferrat a Girona i finalment no li va deixar, es va quedar a Sitges, doncs Palau també va intentar deixar el seu llegat a Girona, però per aquelles qüestions que a vegades són tan minces i tan complicades alhora, no va poder ser. En aquest context vaig conèixer Palau, vaig poder anar a casa seva, vaig poder veure la quantitat de peces que allà tenia, fonamentalment la seva biblioteca, en què acumulava tots els seus llibres, però a més la biblioteca, els papers, els dibuixos, les revistes del seu pare, un personatge crec que important en la seva vida i fonamental a l'hora d'explicar-se a ell mateix. Normalment quan ell parlava de la seva admiració, i encara més que admiració, obsessió per Picasso, sempre acabava parlant de les revistes que el seu pare tenia a casa seva, que arribaven i on va poder veure algunes de les obres picassianes que més el varen colpir, per exemple, el quadre La vida o el quadre El foll. Per què dic això? amb aquests dos quadres que ell explica que va veure per primera vegada a casa seva quan era un adolescent, per tant un noi de 15 anys, amb el títol d'aquests quadres podem trobar dues de les coses que més van impactar Palau, però a més dos dels leitmotivs de la seva literatura. Per una banda, la vida, i per tant la fam, la set de vida. En relació amb Palau, ell va escriure moltes vegades sobre Picasso, es pot dir que li va dedicar una part importantíssima de la seva pròpia existència, i la fascinació que Picasso exercia sobre ell tenia a veure, entre d'altres coses, amb aquesta potència de vida que representava i que era aquesta força de la natura que era Pablo Picasso. Per altra banda, el foll. El foll és una de les figures, un dels personatges que Palau utilitza constantment a l'hora de parlar de l'artista i a l'hora de parlar del poeta, és a dir, a l'hora de parlar de si mateix. Perquè Palau, he dit abans que era un personatge, he dit abans que era un personatge molt fascinant, molt seductor, però fonamentalment jo diria també que Palau era una construcció artística, una construcció literària. Ell es construeix a si mateix literàriament i per aquest motiu vaig proposar el títol d'aquesta xerrada, que és Palau per Palau, perquè una de les, un dels grans temes de la literatura de Palau és ell mateix. I no ens ha d'estranyar en absolut. Forma part d'una tradició, forma part de la mateixa tendència que caracteritza, per exemple, la literatura de Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol, artista modern, es construeix a si mateix com a artista a través de la literatura. I és en tant que es construeix a través de la literatura que la seva imatge i finalment la seva figura perdura, perquè la paraula és allò que sempre queda. I això Palau ho sabia perfectament. I per tant, la meva xerrada comença en aquests termes. Palau per Palau és parlar d'una obra fonamentalment autobiogràfica, una obra que utilitza la mateixa vida, la mateixa biografia, autobiografia, per tal de convertir-se en paraula i, per tant, per convertir-se en realitat. Això és el que fa Palau. Com ho fa? Doncs Palau és un escriptor absolutament proteic, que vol dir que utilitza múltiples formes, és un escriptor que utilitza com a llenguatge el llenguatge de la poesia, utilitza la prosa, utilitza la dramatúrgia i utilitza sobretot allò que en diem la literatura del jo, el dietari, les memòries i sobretot l'assaig. En aquest sentit, Palau és un personatge molt modern, d'ell no podem dir és un poeta, ho és, però a més de poeta, és un prosista, és un narrador, és un dramaturg, és un periodista, fins i tot podríem dir, però sobretot és un assagista, i és un assagista en el sentit més modern de la paraula. De fet, l'assaig és un dels gèneres que menys ha conreat la literatura catalana, malauradament, perquè l'assaig Moltes vegades quan utilitzem aquesta paraula pensem en un assaig que pot ser filosòfic, que pot ser científic, que pot ser acadèmic, etc, etc. Però el que és l'assaig és un gènere en prosa en què el jo té un paper fonamental. És un gènere tanmateix que no és de ficció pròpiament, però que permet d'integrar la ficció. Per tant, Palau, que per una banda escriu poesia, com deia abans, escriu dietaris, escriu memòries, escriu narracions, escriu teatre, escriu també molts assajos, alguns dels quals una quantitat realment significativa giren al voltant de la figura de Pablo Picasso. I aquests assajos que reflecteixen la vida i l'obra de Picasso, de fet, reflecteixen també la relació del propi Palau amb aquest gran pintor del segle XX. Amb això vull dir que Palau utilitza múltiples gèneres, utilitza múltiples formes, utilitza múltiples temes, però en el fons acaba sempre parlant de si mateix, de la seva projecció sobre el món, de la seva percepció del món i de la seva construcció com a artista. He parlat del foll com a artista, però no només hi ha aquesta imatge que utilitza Palau a l'hora de parlar de l'artista i per tant de si mateix. Hi ha la figura del mèdium, hi ha la figura de Faust, hi ha la figura de Prometeu, hi ha la figura de Don Joan, hi ha la figura del comte Arnau, hi ha, sobretot, com he dit abans, Picasso, el geni. Però hi ha una figura que és fonamental, que és la figura de l'alquimista. De fet, jo aquí he portat dues de les seves obres, però podríem dir que la literatura de Palau, la que és pròpiament palauana, que no és picassiana, es pot resumir bàsicament amb dues obres, que són els poemes de l'alquimista i els quaderns de l'alquimista. Després, posteriorment, també publicarà el teatre de l'alquimista, però bàsicament és un teatre fonamentat en la figura de Don Joan i en la capacitat de Palau de metamorfosejar-se o fins i tot de transvestir-se en la figura de Don Joan. És una mica complicat tot plegat explicant-ho, però en canvi no és gens complicat llegint-lo. Ell, amb aquestes obres que us comentava, Quaderns de l'alquimista, els poemes de l'alquimista, el que fa és compendiar tota la seva obra i a més és una obra que comença la dècada, a final de la dècada dels 30, per tant, en plena guerra civil espanyola, amb tot el que això comporta, i que comença a publicar d'una manera una mica estrafalària, segons com, perquè algunes de les seves obres en forma de plaquet són publicades a Melilla als anys 40, que en principi és una cosa curiosa, però a partir del moment que ell comença a publicar, a partir del moment que ell comença a escriure, va aplegant una obra que es va fent cada vegada més gran, de la qual no renega pràcticament de res i, per tant, aconsegueix amb aquestes dues obres d'anar afegint i, per tant, d'anar construint aquesta autobiografia literària. Per tant, agafem els poemes de l'alquimista o agafem sobretot el quadern de l'alquimista i veiem com hi ha fragments dels anys 40, dels anys 50, dels anys 60 i fins als anys 90. Per tant, són dues obres que van creixent sobre elles mateixes i que van creixent com la vida mateixa, com el propi Palau. Per tant, són obres que van integrant els temes que l'obsessionen, el sexe, l'erotisme, per exemple, en aquesta idea, no?, de la vida portada fins a l'últim extrem per part de Palau, però també la figura de l'artista, però també, a mesura que va passant el temps, la idea, el pensament de la mort. En aquestes dues obres integra també tot allò que li interessa, tot allò que li agrada, i quan dic tot allò vull dir els poetes, els narradors, els dramaturgs que li interessen i que moltes vegades el que fa és fer-se els seus, és a dir, traduir-los, però versionar-los, des de Rosselló Pòrcel a Carla Riba, passant per Maragall, fins a els francesos, que coneixerà a partir de l'any 46, quan se n'anirà a França, becat pel govern francès, per un any, i se n'hi va estar 16 o 17, finalment, amb una mena d'exili interior, que ve, evidentment, provocat per la situació de la Catalunya de l'època. Ell no es va exiliar, ell al final de la guerra era a Olot i de fet estava vinculat al Ministeri de Sanitat, era un noi molt jove, no es va exiliar, però va ser també incapaç d'aguantar aquell ambient fosc, negre, de la postguerra. Palau, per tant, l'any 46, després d'haver creat una de les primeres publicacions clandestines, per tant, de l'interior, que és la revista Poesia de l'any 44-45, després d'haver col·laborat en la creació d'una de les grans revistes culturalistes clandestines també de la postguerra, que és la revista Ariel, amb Carla Riba com a punt de referència, l'any 46 marxa i viu a París en un ambient òbviament que no té res a veure amb el que és l'Espanya franquista, i allà coneix Rimbaud, coneix Antonin Artaud, coneix, òbviament, persegueix, millor dit, Picasso, etc. I, per tant, allà coneix uns poetes, coneix una literatura que ell farà seva i que també integrarà en la seva obra. En relació amb els poemes de l'alquimista, fa riure gairebé veure la quantitat d'edicions que se'n fan i del mateix llibre, que va creixent. I per exemple, aquell llibre que va ser constantment reelaborat i publicat amb canvis significatius, la primera edició és de l'any 52 i és clandestina, de poemes de l'alquimista. La segona és publicada 20 anys després, el 72, i és censurada. La tercera és del 1977, sense censura. I la quarta és del 1979. L'edició definitiva sembla que és la vuitena, que és publicada per les Edicions Proa, els llibres de l'Ossa Menor, el 1997. La dotzena edició, i per ara l'última edició, va sortir publicada pòstumament, edició 62, el 2013. Per tant, és una obra que es va construint a ella mateixa i que va integrant tota la figura de Palau. I anava a dir a Picasso perquè al final els acabaré confonent. Pel que fa als quaderns de l'alquimista, exactament el mateix. La primera edició és de l'any 76 i després la torna a publicar, canviada sempre, el 1983, el 1991, el 1996, el 1997. I va afegint-hi nous materials, sempre a l'entorn de la temàtica estètica o literària. És una temàtica estètica o literària, i per tant també artística, però sempre amb aquest jo, que és el jo de l'alquimista. Què és per ell el principi de l'alquímia? El principi de l'alquímia, ell, Palau, el defineix el començament d'aquest llibre, Quaderns de l'alquimista, i concretament aquesta edició de l'any 1997. I diu així: la idea d'uns poemes de l'alquimista, d'uns quaderns de l'alquimista i fins i tot d'un teatre de l'alquimista, o teatre alquímic, diu, data de la meva primera joventut, dels dies incerts de la Guerra Civil, o sigui, dels meus 19 o 20 anys, quan a desgrat de les adversitats de tota mena que m'assetjaven, jo traçava quimèrics projectes de futur, com si cregués més en mi que en totes les malvestats plegades, abeurant-me en la lectura de Ramon Llull, trilingüe, divers, alquimista, i de Rimbaud, que abonaven la meva idea. Aquesta és l'explicació. Si en comptes d'abocar-me cap enfora, em replego cap endins. I la idea, l'alquímia. L'alquimista és també la imatge del que apareix, que encapçala aquest llibre dels poemes de l'alquimista, i clar, des de qui no ho veureu, en aquest cas sí que havia d'haver portat un PowerPoint, malament, però aquí en blanc i negre hi ha un detall molt petit, que és la figura de l'alquimista del Jardí de les Delícies del Hieronymus Bosch. Per tant, és aquest personatge, i el Jardí de les Delícies és aquella obra magnífica que quan la mirem ens fa pensar més en una obra surrealista que en qualsevol altra cosa, perquè aquest element surrealista, d'alguna forma avantguardista, forma part també de la tradició de Palau. Fixeu-vos, per una banda, la tradició medieval amb Llull, per altra banda, la tradició avantguardista del primer, podríem dir-ne, avantguardisme, Rimbaud, la poesia dels colors, la poesia de les vocals. Per tant, principi de l'alquímia, des del seu punt de vista. Què més ens explica en aquest pròleg? Diu: per a mi, Palau, dir poemes de l'alquimista, quaderns de l'alquimista o teatre alquímic vol dir adoptar una actitud equivalent enfront d'aquestes activitats, la poesia, el pensament, el teatre, a la dels alquimistes medievals, una actitud d'experimentació. Palau experimenta. Palau experimenta amb l'assaig, Palau experimenta amb la poesia. Palau fa una barreja de tots els gèneres. Per tal de fer emergir l'or del poema, l'or del pensament, l'or de la representació. Si l'alquimista medieval, continua, disposava per una banda del matràs, del flascó, la proveta i del foc, i per l'altra del carbó, del mercuri, del sofre i de molts altres ingredients per dur endavant les seves experimentacions, quins són els materials dels quals jo disposava o dels quals jo pretenia disposar en emprendre la meva alquímia? N'hi havia uns d'aparentment objectius, que eren els mots, i llur diversa manera de cristal·litzar o d'agrupar-se, des de la frase més banal al poema més rigorós. N'hi havia uns altres de molts subjectius, començant per les sensacions, els sentiments, amb els quals durant l'adolescència és fàcil de creure que s'hi pot jugar, que s'hi pot experimentar, que poden ser objecte d'alquímia. Hi havia el pensament o els pensaments, les imatges, les passions, la música. No és sinó en el transcurs de l'experimentació que la part aparentment objectiva, els mots, no esdevé servible fins que s'ha convertit en subjectiva, fins que s'ha transmutat en substància pròpia, intransferible. I no és sinó en el transcurs de l'experimentació que un s'adona que d'experimentador esdevé experiment, i que aquest experiment no és mai gratuït, sinó que d'una manera o l'altra es paga. Acceptar o refusar de pagar-lo és sovint la tot que s'amaga darrere d'aquesta alquímia. Això es paga. Per això l'artista és considerat el foll, el marginat, aquella persona no acceptada per la societat. I aquest és un altre dels elements recurrents de l'obra de Palau, que és aquesta sensació de no ser acceptat, de ser marginat. Ell això ho va viure també en relació amb el seu fons, quan intentava buscar un lloc pel seu fons. Se sentia al marge de les institucions, se sentia no comprès, i per tant això encara reforçava més aquesta idea de l'artista com aquell personatge que està al marge de la societat. De fet, he dit abans que Palau havia adoptat un exili interior, que després s'havia autoexiliat a França, havia tornat als anys 60, l'any 61 concretament, i de seguida, en comptes de quedar-se a Barcelona, es va traslladar a viure a Grifeu, a Llançà, al costat del mar. I no va ser fins l'any 75, per tant, amb la mort de Franco, que va començar a fer una vida molt més sociable i una vida més integrada en el que era el funcionament de la societat. Per tant, aquesta alquímia, aquesta conversió de la vida en mots, en escriptura, es paga amb un sacrifici que és el sacrifici de la pròpia existència, el sacrifici de la pròpia vida. Aquesta és una de les idees, jo diria, claus de Palau. I he parlat de Grifeu, i permeteu-me que us llegeixi un poema de l'any 1967 que ell escriu a Grifeu i que dedica a Grifeu. I permeteu-me que us el llegeixi, perquè és un dels pocs poemes que Palau inclou en els quaderns de l'alquimista, perquè en els quaderns de l'alquimista fonamentalment el que hi ha és memòria, dietari, diàlegs, converses, reflexions, proses, etc, etc. Diu així Grifeu, i m'agrada llegir-vos-ho perquè en el fons, anant a Caldetes, Palau, de fet el que va fer és també recuperar el seu Grifeu. Aquest blau, aquest mar, com un ull tot mirada, l'hipnòtic blau del mar dreçant-se nu per al combat amb Déu, de tu a tu. El mar té llances amagades, exèrcits preparats, fúria de vents a les entranyes. El mar té soledats, el mar és sol, en soledats, abruptes com muntanyes, màgic estol de soledats. Orgull del mar, orgull del sol, orgull del vent, orgull de l'orgue prepotent que sona sol distintament, orgull de l'home amb el seu dol. Bé, a Quaderns de l'Alquimista hi trobareu, si us ve de grat de llegir-lo, i jo us ho recomanaria, el palau més complex, els seus pensaments, la seva literatura en prosa, el seu assaig. I trobareu també la seva reflexió sobre l'artista com a alquímia o com a alquímic, però també com a mèdium. Permeteu-me que us llegeixi de l'any 1945 un text que va sortir publicat justament en aquesta revista Poesia Clandestina que Palau va crear i que va en realitat fer tot sol. I diu així el mèdium: el poeta és un mèdium. De qui o de què? En primer lloc, de les forces obscures de la naturalesa, del vegetal i del mineral sobretot, que intenten, en un esforç suprem, d'expressar-se a través d'ell. En segon lloc, dels seus avantpassats, de les ànimes que sobreviuen en ell i que, a voltes, arriben a fer-se presents fins a la transparència. I, finalment, d'ell mateix. Per tant, el mèdium, el poeta és un mèdium. De què? De la natura, dels morts, d'un mateix. Per tant, és el personatge a través del qual parla el món, la realitat. Ho prova l'estat d'excepció en què compon els seus poemes. Els poemes li són donats fets i el seu treball, sovint penós i desesperant fins a la follia, la idea del foll, no consisteix sinó a anar-los pouant de les profunditats d'ell mateix. És un treball d'extracció que pot arribar a una fundària secular. La feina del poeta, extreure de si mateix les paraules. Aquesta idea de bussejar és una idea que també utilitza o que també expressa en aquests mateixos moments Joan Vinyoli, però també Mercè Rodoreda, quan parla ella de la novel·la i quan diu que una novel·la són paraules i que una novel·la és una alquímia. Per tant, és aquesta mateixa idea, treure de la memòria involuntària aquelles paraules que en forma de poema, en forma d'assaig, en forma de narració, extreuen allò que de més íntim hi ha en un mateix. Però aquest un mateix, en tant que és un mèdium, vol dir la natura, vol dir el món, vol dir els morts. És molt interessant, eh, aquest text. Per això no s'ha de parlar tant de bons i mals poetes com de bons i mals mèdiums, de bons i mals conductors de poesia. Rarament un poema es dona íntegre, tal com estava prefigurat. Pot haver-hi molts que triguin anys a pujar a la superfície o que no hi pugin mai. Aquests mots acostumen a il·luminar tot un passatge i a donar sentit i cohesió a la resta de l'obra, que és sempre un sistema solar. L'obra com un sistema solar. L'obra de Palau és, en realitat, un sistema solar. Cal estar atents i vetllant la tenebra i fer obscurir el migdia. Només així, amb ulls de foc, amb urpes de voltor i a la vegada amb les mans curoses d'una ajudant de partera, ens serà donada de tant en tant aquesta cosa rara, sempre dura i fosca com un diamant, misteriosa, que és un poema. Aquest és el concepte de poeta i de poesia que té Palau. Any 45. Però aquest text el continua incloent i posant en el centre d'aquest llibre, Quaderns de l'alquimista, i per tant l'any 99 continua parlant per ell. Com és la poesia de Palau, tanmateix? M'agradaria llegir-vos alguns dels seus poemes i vincular-los, aquests poemes, amb el que he comentat a propòsit, en primer lloc, de la seva concepció de la poesia, de la seva concepció de l'obra com un sistema solar o com un tot, que va integrant i que va creixent d'una manera gairebé com vegetal, i a més, aquesta capacitat que té Palau d'utilitzar, d'agafar amb aquestes urpes que ell diu, tot allò que li interessa i integrar-ho en el seu propi jo. I això ho fa en aquest poema que va creixent, que és els poemes de l'alquimista. En primer lloc, una altra definició de poeta, molt breu. El poema es titula Poeta guió Narcís i diu: vers, sigues igual a mi. Jo em veig en tu si em veus. Som una o dues veus. Quina, però, és d'aquí? El vers i el jo. Poeta Narcís, el mirall. El poeta, però, sobretot pensant en Palau i com ell es veu a si mateix, és també, diu, un fragment del superhome. I diu així: doneu-me a veure una per una totes les dones d'aquest món, mentre la rossa, com la bruna, no hagi copsat mon ull pregon. No em demaneu que el cor ho freni a cap beutat que se'm donés, ni l'ona dolça se m'emmeni a l'illa fèrtil del seu bes. Cap criatura no em deturi del meu afany de creador. Mon esperit no s'afiguri assolir mai l'últim penó. Més sol enmig de totes elles podria haver-hi algun estel, com entremig de les estrelles l'ull és endut a un pont del cel. I ho sento així, sento ma vida com un vell somni no acomplert, com la meitat d'una altra vida que s'escolés braços oberts. Jo sóc meitat, trista mentida per escondir ma poquedat. No sóc meitat, sinó ferida, un tros de carn tempestejat. No sé el que sóc, fantasiejo per fingir-me en plenitud i en tants de somnis em revejo que em resta el cor i el seny eixut i en el meu rostre és ostensible com un avenç de senectut que en el mirall se'm fa risible. Que antic que sóc, el meu cervell tan rebregat, quasi il·legible, quin pergamí més brut i vell, passió insana, insatisfeta, d'algun anhel no complegut, que em llancen fora i m'inquieta per abastar l'inconegut i el pit del somni que ens alleta. Un fragment, per tant, una ferida, diu, una meitat, algú que és incomplet, un tros de carn tempestejat. Aquest tros de carn tempestejat, que és el poeta, és el superhome, però només un fragment. Un cos tempestejat, també, pel desig, per la carn, pel sexe, que és un dels grans temes de la poesia de Palau des del començament i que en els moments en què ell escriu, aquests versos a més són també dels anys 40, esclar, en el context en què els escriu aquí a Catalunya no tenen, evidentment, sortida. Per tant, és un poeta que experimenta, per tant, l'experimentació és mal vista no només oficialment, sinó fins i tot en determinats ambients de la clandestinitat, i ell és un tros de carn tempestejat, és un personatge que no se sent a gust. Un altre jo de Palau, l'arbre. Vella memòria dels boscos. Diu, més obscurs cada dia els boscos o l'infern em cremen la memòria i em fan el viure espès. Els arbres o les flames, negre, verd o vermell, amaguen tramuntanes de somnis que no veig. Les crestes irisades i els dits de les arrels no arriben a tocar-me. Jo sóc un arbre etern. Allò que us deia, de la importància d'aquest jo, d'un jo que es busca, s'emmiralla, s'identifica amb Narcís, s'identifica amb el mèdium, s'identifica amb aquest personatge que es considera el superhome, etc., que s'identifica també amb el foll. De l'any 1943, 15 de gener, és aquest altre poema que es titula Triomf d'alta follia. Aquest poema forma part de la segona part d'aquests poemes de l'alquimista i té a veure amb la poesia de Rosselló Pòrcel. Aquest és, però, el darrer poema d'aquesta part i és un poema que ja ens permet de fer un pas cap a un altre tipus de poesia molt més crua, molt més dura, molt menys simbòlica, molt més terra a terra, que queda expressat en aquest poema. Triomf d'alta follia. Altra vegada, la imatge del foll. M'enfilo dalt de tot de mi mateix i miro, i em veig més transparent. Jo no sabia, no, que el vent pogués tenir la meva cabellera i estar-ne així content. Ara tota hora m'enquimera i em llanço des de mi a cels, abismes, rutes sense fi. No tinc temps d'estimar, no tinc el braç prou llarg, Clara, Bàrbara, amigues, per a poder-vos abastar, per arribar a la vida. I perquè ho sapigueu, aprenc a escriure en prosa la rosa. Aprenc a escriure en prosa la rosa. La rosa, que és un dels elements simbòlics fonamentals de la poesia, la rosa, escriure la rosa, que és una de les vies d'experimentació justament de la poesia a través de la rosa que ha representat la rosa d'abril, que ha representat la rosa o les roses de carn, les roses sexuals del poema de la rosa als llavis de Joan Salvat Papaseit, que és un altre dels poetes que Palau té molt presents. Ara la rosa per Palau no serà dita en poesia, sinó que serà dita en prosa. Què vol dir això? A la pàgina 81 tenim l'explicació. Un poema en prosa que es titula La rosa. Diu: has fet parlar massa de tu, del teu perfum, de la teva beutat. No val la pena. Però que consti des d'ara que sempre el meu instint ha estat fer-te malbé, que t'he esfullat, que t'he premut dins la mà fins a deixar-te sense respiració, que no t'he respectat amb aquella mena d'adoració estúpida amb què t'anomenen els altres, amb què parlen de tu uns quants poetes desgraciats que també has seduït. Ja ens coneixem. Conec bé els teus encisos, les teves arts, la teva perversitat, i no m'arreplegaràs. Tu ets una d'aquelles noies que tota la vida semblen dir-te sí, et donen esperances, van passant temps i et corben l'espinada inútilment. Conec la teva col·lecció de vestits esplendorosos, les teves faldilles innumerables, però les cuixes no les trobem mai. Ja n'hi ha prou del teu imperi, de la teva tirania. M'avergonyeix d'haver-me deixat per un moment endur per la música del teu rostre. Si et trobo un altre cop, et masegaré, com quan era infant. Et llançaré a un toll i t'anomenaré pel teu nom veritable, perquè ets la puta rosa. Veieu la diferència, eh? és aquest pas de dir la rosa en prosa. I aquest pas de dir la rosa en prosa fa entrar Palau en un món de poesia en què tot és dit pel seu nom. I tot és dit pel seu nom, per exemple, en aquest poema que es titula La sabata, i que és un poema del recull que primer va ser escrit com una unitat però que va anar a parar als poemes de l'alquimista, que es titula Càncer, i que és la mostra més clara d'aquesta poesia crua, directa, de Palau. Aquest poema que ara us llegiré, ja començo a acabar, però aquest poema que us llegiré es titula La sabata, i diu així: he donat el meu cor a una dona barata, se'm podria a les mans. Qui l'hauria volgut? En les escombraries una vella sabata fa el mateix goig i sembla un tresor mig perdut. Totes les noies fines que ronden a ma vora no han tingut la virtut de donar-me consol. Que dona una abraçada, puix que l'home no plora pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol. Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues. Josep Palau no és àngel ni és un infant model. Si tenien de mi una imatge bonica, ara jo els n'ofereixo una de ben fidel. No vull més ficcions al voltant de la vida. Aquella mascarada ha durat massa temps. Com que us angunieja que us mostri la ferida, per això deixo encara la sabata en els fems. Fixeu-vos, la ferida, abans ha parlat d'ell com una ferida, un tros de carn tempestejat. Aquest tros de carn té a veure amb una pulsió vital tan normal, tan humana i tan masculina com és aquesta defensa i aquesta acceptació del sexe. I La sabata, en aquest sentit, és un poema representatiu de la poesia, d'aquesta poesia, concretament de Palau. Un poema que lliga amb la fascinació que Palau sent, no només per Picasso, però en aquesta qüestió relacionada amb el sexe, Picasso també hi té un paper important, sinó també amb el personatge mític de Don Joan. De fet, Palau va dedicar unes quantes obres de teatre a Don Joan. Diu així Don Joan: la seva mèdula és obscura i el seu arrop fosforescent. Dins la tenebra, fosc de vent, palpa la llum a l'aventura. I tota carn és claror dura, on es clivella el seu turment. Escriu estrofes de cement en murs de sang que transfigura. La vida viu extasiada i ell, amb el glavi impietós d'arcàngel foll, cerca redós, amb baleteig de carn alçada, per un blau verd anguniós, el paradís sense arribada. I per acabar-ho d'adobar, el poema següent es titula El coit. Això és Palau, eh? Alguns hi van com l'aigua enjugassada i altres com bèsties a l'escorxador i enfonsen llur tempesta en la foscor d'uns cabells o d'uns ulls o una abraçada. Tenebra amb la tenebra maridada. Altres senten el dors la cuissó d'algú que els foradés amb la mirada. Què busquen aquests éssers i cap on van? Què burxen amb tan desencaixada inquietud? Ells no ho saben, ni ningú. Allí la pedra i l'estrella, l'aigua viva i l'ocell, la flor i el peix es combaten i s'exalten mútuament. Tota la natura és present en aquest fast. Però per darrere sotja, d'alma invisible, la mort d'ulls oberts. Per tant, sexe, però també mort. Vida i mort, contraposats. El geni. Ja vaig acabant, eh? Però aquesta és una altra de les paraules. Geni ho és Picasso, geni ho és per Palau Lorca. Palau té un dels seus últims llibres, un assaig que es titula Lorca Picasso, justament, on ell projecta també el seu jo sobre aquestes dues grans figures que el fascinen. Ell vol ser geni, un geni. El poeta és el geni. I diu així: geni, quin nom més estrany. Jo sóc un geni. Única forma possible de conjugar aquest mot. Què vol dir geni? Per què geni? I per què no una altra cosa? Per què no pilota o aire o baldufa? Però precisament geni, el nom més espès, més isolat, més irrespirable, no, no és una atmosfera dolça, de cap manera. Que callin els qui encara no ho creuen, si és que algú ho creu. Hi ha els peixos, hi ha els ocells, els simis, els homes i les dones, i hi ha els genis. Hom no ha estudiat aquesta darrera espècie. No hi ha geni sense crim. Cal inventar el crim, un nou crim, un crim diferent. No és tan fàcil com sembla. El propi crim, l'únic, el que només puc fer jo. L'olor de sang m'omple els narius, em taca les mans. On ets, Lady Macbeth, que no et conec encara? O sí, vine, vine, ajuda'm, sigues el meu braç fort. Quin nom té, digues, el meu crim? Digues el nom, Lady Macbeth, amiga, dolça amiga. Geni, crim, en un altre poema. Palau dirà que, per sort, gràcies a la poesia, aquest crim no s'ha comès. Altra vegada, follia, genialitat, vida, mort, vinculat en aquesta idea de la poesia. La vida, eh? Al final, en un poema que es titula L'home de les cavernes. Carn de poema, antropofàgia, diu. He parlat abans de la set, de la fam de vida. Diu: tinc gana, tinc sempre gana. Hi ha la gana del ventre, la gana del paladar, pels refinats, i hi ha aquesta gana que tenen les dents i els queixals, que no s'apaga. I, per acabar, un dels poemes, des del meu punt de vista, més impressionants, escrits per Palau i que compendia tot això que hem anat dient, però que, a més, comenta des del propi poema el gran poema de Maragall, Cant espiritual. Jo crec que aquest poema que apareix situat dintre del poemari en un apartat que diu final i que per tant tanca pràcticament el poemari, aquí hi ha tota una manifestació de el jo de Palau, d'aquest jo que he intentat d'anar explicant a través d'aquests fragments, a través d'aquestes metamorfosis, a través d'aquestes projeccions, a través d'aquesta barreja de gèneres que utilitza en la seva literatura i que el construeix a ell com a artista, poeta, en majúscules. Cant espiritual. En aquest cant espiritual hi trobarem el compendi del geni, del superhome, del foll, de l'alquimista, que s'encara de tu a tu amb la divinitat. I diu així: no crec en tu, Senyor, però tinc tanta necessitat de creure en tu que sovint parlo i t'imploro com si existissis. Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, que arribo a creure en tu. I crec que crec en tu quan no crec en ningú. Però després em desperto, o penso que em desperto, i m'avergonyeixo de la meva feblesa i et detesto. I parlo contra tu, que no ets ningú. I parlo mal de tu, com si fossis algú. Quan, Senyor, estic despert, i quan sóc adormit? Quan estic més despert i quan més adormit? No serà tot un son, i despert i adormit somni la vida? Despertaré algun dia d'aquest doble son i viuré, lluny d'aquí, la veritable vida, on la vella i el son siguin una mentida? No crec en tu, Senyor, però si ets, no puc donar-te el millor de mi si no és així, sinó dient-te que no crec en tu. Quina forma d'amor més estranya i més dura, quin mal em fa no poder-te dir crec. No crec en tu, Senyor, però si ets, treu-me d'aquest engany d'una vegada. Fes-me veure ben bé la teva cara. No em vulguis mal pel meu amor mesquí. Fes que sense fi i sense paraules tot el meu ésser pugui dir-te ets. Bé, moltes gràcies. Aquest és el Palau. Bé, si voleu fer alguna pregunta... Sí. No he parlat gairebé dels llibres que Palau va dedicar a Picasso, que són moltíssims. I... Ah, perfecte, doncs així ho hem fet molt bé. Però és igual, perquè en aquests llibres sobre Picasso, de fet, Palau, més que no pas parlar de Picasso, que evidentment en parla perquè és la seva gran obsessió, ell projecta sobre Picasso el seu jo. I per tant, el que és molt interessant de veure és com en aquests llibres, a través de les converses, les reflexions, els comentaris sobre l'obra de Picasso, de fet, Palau està projectant aquestes imatges d'ell mateix que també apareixen a través de la seva poesia i a través d'aquest assaig, tan modern, tan interessant, tan fragmentari. De fet, Palau és un personatge molt modern i no troba el seu lloc en el món, en la societat que li toca de viure. Em sembla que podria ser un resum d'aquest malestar, d'aquesta duresa que ell projecta a través de les paraules que treu a través de les urpes del propi jo.
Gràcies. Podríem considerar en aquest sentit que és un poeta maleït, per exemple, i ho acabes de dir, molt poc acceptat a la societat, especialment barcelonina, quan arriba, quan torna.
Ell s'hi considera, o sigui, ell es considera un poeta maleït quan parla de Rimbaud, quan parla de Baudelaire, quan utilitza Baudelaire. Ell, de fet, es construeix aquesta imatge de poeta no acceptat, de poeta marginat i, per tant, de poeta maleït. Què passa? Que a partir de l'any 75, quan ell comença a fer una vida més pública, té una sèrie d'adeptes que a més són la gent més jove, els poetes més joves que l'embolcallen i que per la seva banda aquests poetes joves també s'identifiquen amb Palau, no? Per tant, al final de la seva vida jo diria que no és en absolut un poeta maleït, sinó que és un poeta de culte, i la prova és o són els homenatges que se li fan, el reconeixement que té per part, a més dels sectors, diguem-ne, més avantguardistes de la literatura catalana. Estic pensant, per exemple, en l'Altaió. L'Altaió és un dels personatges que més defensarà i que més acompanyarà a Palau els últims anys de la seva vida, igualment com un Julià Guillamont, que són els que, de fet, li promouen una part important dels homenatges. Per tant, és efectivament un poeta que per la seva idiosincràsia, pel fet de situar-se en un terreny que és el de l'avantguarda, en un moment en què, a més, trencar està mal vist des de tots els punts de vista, ell se sent maleït i es construeix com a maleït, que això també és molt interessant veure com es construeix com a maleït, perquè totes aquestes imatges del foll, el mèdium, l'alquimista, Don Joan, Faust, etc., el mateix Picasso, li permeten de construir-se aquesta imatge, el fauna o el monstre, que és una paraula que em sembla que fins ara no he utilitzat, però que, per exemple, en un llibre de l'any 2008, per tant, pòstum ja, en Julià Guillamont fa un recull dels textos autobiogràfics de Palau i el titula El monstre i altres escrits autobiogràfics. Per tant, és aquesta idea del monstre, sí, poeta maleït. Clar, jo he fet la meva tria, per tal de donar-ne una imatge, i per tant he agafat des de la projecció del seu jo sobre aquestes figures fins a aquesta poesia de caire primer eròtic i després directament de sexe dur, de la sabata, per exemple, que és una presa de possessió. En aquell moment és evident que és incòmoda, és una poesia fonamentalment incòmoda. Molt bé, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.